Bona tarda, són les dues en punt. Si sou arlequinats, segur que us heu llevat avui amb un somriure d'orella a orella. Que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Setmanes després d'empatar a Fuenlabrada, el Pau Vitorí us preguntava al tribuna preferent si donàveu per bo o no fer un 4 de 6 en aquest doble enfrontament a la nova Creu Alta contra dos equips de la part alta, Mallorca i Rayo. La majoria, per no dir tots, ho signàveu amb els ulls tancats. Jo també, no me n'amago. Han passat un parell de setmanes. L'equip ha fet la plena, 6 de 6. Els mateixos triomfs a la nova Creu Alta en 8 dies que en 35 jornades contra dos candidats a l'ascens i malgrat tot aquí seguim traient aigua, remant per intentar sortir d'una zona de descens que vam abandonar momentàniament ahir, però només 3 horetes, el que va trigar l'Alcorcón en guanyar el Albacete i tornar-nos a enviar els últims 4 llocs. L'escenari és aquest, a un punt de sortir, amb distàncies mínimes respecte a uns quants equips ja una altra vegada i faltant-ne 15 pel final. Això en l'aspecte numèric. En l'anímic, si diuen que les dinàmiques influeixen, el Sabadell està clarament amb la fletxa cap amunt. Suma 20 punts a la segona volta, els mateixos que en tota la primera, però sap que haurà de seguir sumant. Haurà de guanyar entre 2 o 3 partits com a poc per salvar-se, a poder ser posats a triar en els duels directes a Oviedo i al Corcón. En fi, que agafo embranzida i faig més números dels que tocaria, però el que queda clar és que aquest equip segueix ben viu. Sempre ho havia demostrat amb fets, ara també amb resultats. Visiteu el cardiòleg, que si no n'heu tingut prou amb Mallorca i Rayo, encara ens queden 5 jornades més d'infart en aquest mes de maig.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb un que hi serà diumenge a Oviedo, amb el Roger Benet al control de so, comencem.
Comenta la recepció.
Tindrem el postpartit d'aquest 2-0 del Sabadell al Rayo Vallecano centrant el programa d'avui, però també futbol femení, bàsquet, o farem la volta a tot el terme municipal de la ciutat amb el Sabadell 360 graus.
I fora de l'hotel?
Avui es decideixen els 3 equips que acompanyaran el CSKA de Moscou a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet a Colònia, Alemanya. A les 9, el Barcelona juga el passi a tot o res al Palau Blaugrana contra el Zenit Sant Petersburg de l'ex-blaugrana Xavi Pascual. Abans quedaran decidides les altres dues sèries a 7:15 a Turquia, Anadolu Efes, Real Madrid. I a 9:15, Armani Milà, Bayern. També tindrem avui el primer finalista de la Champions d'enguany a partir de les 9, Manchester City, Paris Saint-Germain, amb 1-2 del partit d'anada favorable a l'equip de Pep Guardiola a París. I el Sevilla ha fet un pas enrere en la lluita per la Lliga de Primera Divisió després d'un cap de setmana en el qual cap dels candidats havia cedit punts. Ahir l'equip de Julen Lopetegui va tancar la jornada perdent 0-1 a casa contra l'Atlètic Club i ja és 6 punts per sota del líder, l'Atlético. El Barcelona femení ha anunciat avui la renovació de l'entrenador, de Lluís Cortés, per una temporada amb opció a una més. L'acord arriba just després de la classificació dels blaugranes per la final de la Champions i la UEFA ha aprovat modificacions de cara a l'Eurocopa d'aquest estiu. La principal és que el número de convocats total per cada selecció s'amplia de 23 a 26 jugadors. 2 apunts més. El primer, de futbol sala, el Barcelona va perdre ahir la final de la Champions. L'equip blaugrana va desaprofitar un 2-0 favorable al descans per acabar amb victòria de l'Sporting de Portugal 3-4. I l'altre punt de tennis. Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del Madrid Mutua Open. La tenista de Begur va remuntar contra la letona Anastasia Sevastova i ara es veu les cares amb la suïssa Belinda Becic.
Han parlat en les últimes hores.
Saras Jasikevičius, l'entrenador del Barça de bàsquet.
És l'hora de dar-lo. Puedo dejar todo en la pista. También hemos aprendido algo de lo que no hemos hecho. Yo creo que los jugadores son conscientes que tenemos que jugar más duro, que tenemos que jugar más disciplinados, con ideas muy claras y no estamos haciendo, ¿no? Pues mañana queda un partido más y para este partido hemos trabajado 8 meses para tenerlo en nuestra pista. intentar hacer buen baloncesto.
També el seu homòleg a la banqueta del Madrid de bàsquet, Pablo Lasso.
Hemos sido capaces de sacar dos victorias y ahora vamos a jugar el quinto en Estambul contra un gran equipo. Sabemos la dificultad, pero la motivación tiene que existir, existe. Y en ese sentido el equipo le veo bien. El equipo está, como te decía, preparado para saber la dificultad que tenemos, para entenderla y para ser capaces de competir al máximo.
I Andreu Plaza, entrenador del Barcelona de futbol sala, subcampió d'Europa.
Hem de mirar endavant, jo estic orgullós d'ells, han fet un bon campionat, estem fent un any dintre de totes les dificultats que tenim per lo que està passant, pues hem jugat ja 4 finals, aquesta és la tercera, jugarem, espero jugar-ne una altra, ens queda una competició encara per disputar i ens hem d'aixecar, no hi ha més.
I a les xarxes socials.
Aleix Coca, al seu perfil de Twitter, amb imatges de la celebració del triomf d'ahir contra el Rayo, deia així el defensa tarragoní: quina bogeria d'equip, qui vulgui que pugi al vaixell i ens ajudi a remar. Nosaltres no hem deixat de fer-ho mai. Per cert, ja que parlem de xarxes socials, no us perdeu el vídeo de la narració del segon gol del Sergi Garcés, ahir la diana d'Edgar Hernández, narrada fins i tot amb un mòbil que va volar per segons a la cabina de la nova Creu Alta de Ràdio Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Teniu 9 partits de la Sèrie B italiana per triar avui. Tots els d'aquesta jornada 36 han arrencat fa 6 minuts i mig a les dues en horari unificat. Només per citar-ne algun, teniu el Regina Ascoli, l'Espal Frosinone, el Monza Lecce, l'Empoli Nuova Cosenza o el Pordenone Salernitana.
L'enquesta.
I qui va ser per vosaltres el millor ahir d'aquest Sabadell Rayo? Serà difícil que no guanyi Adri Cuevas, ja us ho avanço, el guardó d'aquesta setmana. Potser Ian Mackay és l'única alternativa real a hores d'ara, però teniu temps per votar fins les 3 amb una piulada a Twitter que contingui l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Mira els seus assistents, De La Fuente Ramos. Arrenca el partit a l'estadi. Som-hi! 90 minuts per endavant. Dic el del cel a Bebé. Mora meva, com l'ha engaltat Bebé. Tal com queia del cel des de 25 metres. Apa, que s'ho ha pensat. Ha picat a la lateral de la xarxa. Allà va, Bebé prova el xut directe. Mora meva. Doncs llapant el travesser, es queda estirat a la gespa i en Mackay respirant cap per dalt com pensant: bot! Si va dins, l'aplaudeixo. Doncs cap allà que va Bebé, cama dreta, la posa Bebé el primer pal, la pilota prolongada, segon pal, la rematada! Salva Mackay sota pals! L'ha salvat Mackay! La rematada prolongada, li havia caigut el segon pal a Sabeljic. Rematada picada baix, difícil pel porter, però de nou reacció felina. Xuta Bebé! Quina mà ha hagut de posar baix. Quina mà ha hagut de posar Mackay. Des de pràcticament 40 metres. Bebé no s'ho ha pensat i aquesta anava dins. Quina mà dura baix. Ara a més va fent el gest Mackay com dient: mora de Déu, que m'ha girat el colze. La fava és impressionant, eh? Adri Cuevas juga per dintre, la passada per Néstor. A veure el rebot, afavoreix un altre cop Adri Cuevas. Adri Cuevas el xuta amb l'esquerra! Gol, 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 s'havia quedat amb el rebot, no ho veia clar, però amb l'esquerra, sec, a baix, sorprenent tothom, marca Adri Cuevas, marca el Sabadell, 7, encara no 8 de la segona, gol d'Adri Cuevas, Sabadell 1, Rayo Vallecano 0.
Espera Bebé, espera Bebé, prova el xut Bebé! Uf, quina reacció de Mackay, noi. Perquè l'havia tocat algú, l'havia agafat a contrapeu i encara ha tret els reflexes Mackay per posar la mà un altre cop tensa. Pierre Cornut per un de barrena, no la perdis, un de barrena per Pierre Cornut, arriba bé Pierre Cornut, no hi ha fora joc, fa la centrada Pierre Cornut, molt llarga, molt llarga, arriba Oscar Rubio, la prolongació, Oscar Rubio, la volea, un de barrena! L'havia engaltat perfecte, la treu Oscar Valentín, l'ha tingut el Sabadell. La passada per dintre, la toca José Pozo, el xuta amb l'esquerra! El pal i fora. L'ha d'amagar Pedro Capó, no el pressiona ningú. L'enviarà cap al cel Pedro Capó perquè corre Cornut. Surt de l'àrea Dimitrevski. Evita Dimitrevski que aquesta pilota surti per banda. Encara Pierre Cornut a porta buida. Edgar, el xut d'Edgar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol del Sabadell! Edgar Hernández! Harry! Però què has fet? A porta buida! Marca el Sabadell la sentència! Per respirar, per viure, per aferrar-nos a la vida, per saber que ens hi va la permanència. El gol que s'acaba de treure Edgar Hernández per fer esclatar l'estadi i Sabadell sencera. Marca el Sabadell fora de temps per sentenciar el partit. Sabadell 2, Edgar Hernández, Rayo Vallecano 0!
Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
El mòbil bé?
El mòbil bé, mòbil bé.
Va resistir un vol?
Sí, va caure quan no tocava, però bé, com a mínim es va poder recuperar ràpid. No es vam perdre molta celebració pel camí.
Per si algú anava una mica despistat ahir o no va seguir massa el partit, cosa que dubto, no eren la mateixa jugada repetida diverses vegades el tema de Bebé. És que el jugador portuguès d'origen del Cap Verd és que va monopolitzar les opcions ofensives del seu atac.
Sí, sobretot en els primers 45 minuts. La segona meitat va passar un pèl afortunadament més diluït, encara que va tenir també presència i encara que ho va provar, s'ha de dir, fins a gairebé l'últim segon del partit, però és que la primera meitat, pràcticament tot l'atac, no gaire més enllà del propi Bebé, però com a mínim tot l'atac que va intentar el Rayo Vallecano passava per les seves botes i més concretament per aquest Cano que té a la cama dreta, que és un autèntic perill, perquè a més és que s'atreveix a provar-ho ja sigui des de la frontal, des de 25 metres, des de 40, no té cap problema, en quan li deixen una mica de marge per pensar i carregar, ell dispara, ell tira, i bé, a tot això a sobre és que els xuts no és que anessin realment molt desviats, de fet van anar a prop de la porteria la gran majoria.
Sí, sí, molt de perill, aquest jugador del Rayo Vallecano. Avui estem en aquell punt, no sé tu, jo també et dic que no estic excessivament eufòric o optimista, etcètera. S'ha fet la part més difícil de la pel·lícula, segurament, que era guanyar dos equips de la part alta, els rivals més durs que tenies en el tram final de Lliga, però malgrat tot, de moment no et dona per sortir del descens. Va ser una qüestió momentània de 3 hores, el que va trigar l'Alcorcón. Bé, de fet, 3 hores no, perquè al minut 2 ja havia fet la feina.
Ja feia feina, sí.
Ja havia marcat el Carlos Belmonte i així va acabar el partit 0-1 al Albacete. Però el que em vinc a referir és que segurament era difícil creure que l'equip sumaria després de tant de temps sense guanyar a casa dues victòries seguides en 8 dies contra aquests equips, però malgrat tot el Sabadell continua ara mateix a un puntet, és veritat, però dins del descens.
Sí, en aquests 4 últims llocs de la classificació, no? El Sabadell ara mateix seria el primer equip que perdria la categoria, per tant encara en zona de complicació, com dius, només a un punt d'aquest triplet d'equips. L'Alcorcón precisament n'és un d'ells amb 41 punts, acompanyat de Castellón i Logroñés.
Aquesta és la part bona, que tot s'ha compactat, sí, una altra vegada.
Sí, de fet, ara, fins i tot, bé, després en parlarem, fins i tot el proper rival del Sabadell, l'Oviedo, jo crec que ja el podem incloure, com en el seu dia vam incloure el Lugo que venia de caiguda, i així va, que continua de caiguda.
Home, no li desitjo cap mal a l'Oviedo,
no,
però
home,
si
tampoc
fa un Lugo i es queda per darrere el Sabadell, ja m'està bé.
I si ha de ser a partir només d'aquest cap de setmana que ho fa, a mi ja m'és suficient, perquè tal com va la combinació de partits del cap de setmana, el Sabadell podríem dir que sí que depèn d'ell mateix per sortir del descens. Després, si cal, o al llarg de la setmana ja ho explicarem amb una mica més de deteniment. Però, com diem, encara no li dona el Sabadell per sortir d'aquesta zona calenta de la classificació. La part bona, com dius, Adri, que segurament, si ens en remuntem a dues setmanes enrere, quan vèiem a venir en el calendari Mallorca, Rayo Vallecano, 5 mesos sense guanyar a casa,
menys 5 a la classificació,
amb l'equip que portava, doncs, això, 3-4 jornades sense guanyar des de que ho va fer a Lugo, l'escenari no era allò que diuen en castellà demasiado halagüeño, però la certesa és que, com dius, l'equip ha fet el més complicat, guanyar dos dels grans de la categoria, no encaixar a cap dels dos partits. Atenció amb aquesta dada, que a mi em sembla també prou significativa. 1-0 davant el Mallorca, 2-0 ahir, malgrat tots els patiments d'aquests 180 minuts, l'equip ha estat capaç de mantenir la porteria a 0, i de nou, com diem, una victòria d'aquelles que es diu suada, patida, plorada fins i tot per moments, però al mateix temps molt, i com hem vist a les imatges, molt i molt celebrada gairebé arreu de Sabadell.
I centrada en la defensa, allò que moltes vegades hem posat com a exemple a la inversa, la xifra dels expected goals, millor no repassar els últims partits, perquè evidentment és clarament desfavorable al Sabadell amb la d'arribades i rematades que hi ha hagut entre Mallorca i especialment el Rayo, tot i que al final no eren ocasions tampoc clamoroses, però sí que aquesta xifra de l'expectativa de gol que hi havia evidentment era superior tant en un cas com a l'altre pel rival i no pas pel centre d'esports. Ahir a sobre, amb aquest punt més d'èpica, perquè el Sabadell va haver de lamentar l'expulsió de Joshua Coidi, no diria el tram inicial, però pràcticament de la primera meitat, de la segona meitat, perdó. Per tant, el Sabadell amb la tonteria va jugar més de mitja hora clarament, amb un home de menys, i mira el que et diré ara. O sigui, jo crec que el Rayo es va estampar contra la muralla defensiva del Sabadell més vegades contra 10 que contra 11. O sigui, 11 contra 11 vaig tenir la sensació, potser per com estava el partit, potser perquè després deliberadament el Sabadell va intentar resistir i prou, no quedava un altre. Però el Sabadell es va tancar molt bé i va fer una gran actuació en defensa, fins i tot jugant amb 10.
L'exercici defensiu que va posar en pràctica contra el Mallorca, salvant totes les distàncies de l'estil d'atac de l'equip balear i del Rayo Vallecano, es va aïllar, doctorar directament, com dius. És cert que no vam tenir gaire temps per veure com païen els uns i els altres a l'1-0, perquè hem de dir que també el Sabadell, quan es va quedar en inferioritat numèrica, ja guanyava 1-0 amb el gol d'Adri Cuevas, i que entre una acció i l'altra van passar tot just 5 minutets, des de l'alegria de l'1-0 d'Adri Cuevas fins a la vermella directa de Josu, doncs això, aquests mal comptats 5 minuts, que és el temps que va durar l'11 contra 11. Però després, com diem, patiment pels atacs del Rayo, que tampoc van tenir ocasions allò clamoroses de gol, però com el dia del Mallorca...
Sí, que va bé, per exemple.
Sí, el xut aquell que és un pal exterior, que no acaba d'anar cap a dins del camp, sinó directament marxa fora, però com diem, salvant distàncies, una mica la sensació tornava a ser que els equips, quan van a la desesperada, es descontrolen i no acaben de tenir el cap fred, afortunadament, per la part que li toca al Sabadell, però en tot cas, abans que arribés la sentència d'Edgar Hernández, que és aquest gol que hem tornat a sentir i que realment, entre una cosa i una altra, mòbils a banda, s'ha fet viral a través de les xarxes socials. Es va patir, demostrant això sí, un cop més, i comencem per sentir Antonio Hidalgo alguna de les perles que ens va deixar ahir a la roda de premsa el tècnic català del Sabadell. Es va patir demostrant, com dic, una vegada més, Adri, aquest punt de fe, de creença en el que fa que té el Centre d'Esports Sabadell i del qual n'està fent bandera i en farà bandera segur, passi el que passi, fins a l'últim segon del partit contra el Mirandés.
I has de patir, però aquests jugadors són molt, molt patidors, tenen aquest treball, creuen moltíssim en el que fan, el més important és que creuen en el que tenen al costat, han patit molt, ha sigut un any dur, seguirà sent dur d'aquí al final, però bueno, és una victòria que reforça molt el treball que fan, sí.
Reforç anímic per al col·lectiu, per l'equip, pels jugadors, però també per l'entorn, evidentment. Un Sabadell que arriba, si parlàvem el tema de les dinàmiques l'altre dia amb l'Aleix Coch i dèiem que a segona divisió qui arriba amb la fletxa cap amunt al tram final de Lliga té molt a dir i sembla que el Sabadell, que no es torci, la inèrcia la porta clarament a l'alça. Però un Antonio Hidalgo també força pràctica ahir en roda de premsa.
Sí, se li preguntava, sobretot així de sortida, si el futbol estava sent just ara, no? O si li estava retornant al Sabadell allò que potser li havia negat en algunes de les jornades, de les 37 jornades, o 36, comptant la d'ahir, 37 jornades que ja s'havien disputat de la Lliga. I com dius, un punt pragmàtic, no?, d'Antonio Hidalgo a l'hora de tenir molt clar que no saps si és el futbol el que torna o que al final la feina és la que t'acaba donant aquell resultat que estàs buscant pràcticament des del mes de setembre.
Jo no sé si això... No sé com funciona tampoc en aquesta situació i la vida no sé com funciona, no sé si no està escrit a cap lloc que t'ha de tornar algú quan tu has tret abans, eh? Però el que sí que sé, que si treballes, que si creus, que si vas tothom a la mateixa línia, pel mateix costat, al final arriben coses bones, i això és el que hem fet des del primer dia, i el més important és el que tenim que continuar fent.
Doncs queda claríssim quin és el camí, quina és la via d'ella. Crec que era el Sergi Parc ahir a través del Twitter, que no és una qüestió que el futbol et torni el que t'havia tret abans, sinó de no rendir-se mai, no? De no aixecar el peu, de continuar picant pedra encara que t'estigui girant l'esquena la fortuna i el futbol, i a la llarga, doncs, aquest exercici d'insistència de moment ens està servint per arribar vius a aquest tram final de Lliga. Veurem si en premi final gros o no. Ahir, un dels grans protagonistes, amb el permís d'Adri Cuevas, que un altre cop va rendir a un gran nivell, va ser Edgar Hernández, que va sortir a les acaballes i en va tenir prou per fer el seu segon gol de la temporada.
Sí, Adri Cuevas com el jugador, sens dubte, més destacat. De fet, ja faig un petit spoiler, molt hauria de canviar l'enquesta que has comentat i que acaba tan bon punt acabi aquest Hotel Suís perquè no torni a ser l'MVP, el jugador més valorat per part de l'afició, i crec que amb justícia. Noms propis com el Dian Mikael, hem sentit a la primera meitat, protagonista també el porter gallec, malauradament protagonista també Josu Ozcoidi amb aquesta expulsió directa, però com dius, un dels noms propis, el d'Edgar Hernández, el davanter gabanenc que va quedar molt tocat, recordem-ho, després de fallar aquell penal contra l'Albacete, aquell penal que hagués significat la victòria del Sabadell davant el conjunt manxec aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, i ahir, després d'alguns mesos, va arribar el seu moment, el seu més que merescut reconeixement, signant un autèntic golaç, ja en el temps d'afegit. De fet, posava pocs minuts en el terreny de joc. Va entrar pràcticament com a canvi d'aquells que es fa servir una mica per perdre temps, per substituir l'altre nom propi en majúscules, que és el d'Adri Cuevas. Però en aquests 4-5 minuts, tot just, Adri en va tenir més que suficient, com diem, per marcar el gol, traca i mocador, per rematar la feina i per demostrar en primera persona, el sentirem a Edgar Hernández, que aquest equip mai no rendeix.
Ja es veu partit rere partit, nosaltres entrenament rere entrenament, que aquest equip no deixa de creure, mai es rendirà, ja ho he dit moltes vegades, i això és la fortalesa més gran que tenim aquest grup. Sobre tots els 26 jugadors, cos tècnic, directiva, tot el club, l'afició, empujant, es nota, i al final aquests partits són molt complicats, molt similar al de la setmana passada contra el Mallorca, i és en això, és patir, creure i seguir endavant. I l'empujar a tothom és el que es nota.
I en un sentit molt més personal, com dèiem, un gol que fa oblidar els mals moments que ha pogut viure Edgar Hernández al llarg de la temporada i que, des de, com diem, una perspectiva molt individual, molt personalitzada, li serveix per continuar ajudant a l'equip, que és el que realment ell desitja partit rere partit, diu.
Tenia moltíssimes ganes de fer aquest gol, d'ajudar l'equip. Jo ja dic que ajudar l'equip, ajuda d'on sigui, i això és la fortalesa, com he dit, tant meva com de tots els companys que tinc. I bueno, ja et dic, això et donarà molta confiança en el personal, i al final aquestes dues victòries seguides aquí a la Nova Creu Alta fan això, al final passa per aquí, passa per la permanència, passa per aquí, per la Nova Creu Alta.
Doncs la permanència passa per la Nova Creu Alta. És evident que després d'aquestes dues victòries tot es veu diferent. Queden dos partits a casa, Tenerife i Ponferradina, i tres visites a Oviedo, al Corcón i a Miranda d'Ebro per rematar la feina en aquestes últimes 5 jornades, 15 punts en joc. Després et pregunto, Sergi, si de cas, si vols fer números i si creus que amb 6-7 n'hi hauria prou, amb 46-47, o si haurem d'enfilar-nos als 48-49 per aconseguir la permanència. Abans d'això, el nostre particular abecedari. Avui quedeu-vos amb quines són les inicials, perquè acaba dibuixant també una paraula, com sempre, amb el Sergi Parc.
L'abecedari arlequinat.
D'animació, en aquest cas enllaunada, la que sona la Nova Creu Alta des de fa poc, concretament des de la setmana passada contra el Mallorca. A veure si la clau per retrobar-se amb el triomf a casa era reproduir l'àudio de l'afició donant suport. Des de llavors, dues victòries a casa, les mateixes que en totes les jornades prèvies. De defensiu, l'estil de joc que li ha tocat fer i pel qual ha apostat el Sabadell en aquestes dues últimes jornades contra rivals de l'entitat del Mallorca i el Rayo. La setmana passada, un 29% de possessió, ahir un 36%. Vital que l'equip sàpiga moure's en altres tessitures a les habituals.
R.
De resistència. Ahir va ser una nova classe magistral del Sabadell en defensa i amb més mèrit i tot que la setmana passada per haver jugat amb 10. De fet, en les últimes setmanes ha tocat aguantar amb inferioritat i els homes d'Antoni Hidalgo han demostrat tenir instint de supervivència. Contra el Cartagena, recordeu, es va acabar el partit fins i tot amb 9 per l'expulsió de Jaime i la lesió posterior de Cornut i es va mantenir l'empat a 1. A Lugo, el francès va veure la vermella en el 94, però per l'estadística comptarà que el centre d'esports va guanyar amb 10.
I
d'infal·lible, ahir el seu paper potser va quedar més en un segon pla, però no per això se li ha de treure mèrit a les seves intervencions. Parlem un dia més d'Ian Mackay, que amb un parell de parades de molt mèrit, recordeu el xut de BB des de 40 metres a la primera meitat, va també sostenir l'equip. Per la seva figura passaran bona part de les opcions de permanència.
Oi d'infart, com deia ara el Roger Benet, que és el que algun dia ens passarà amb aquests trams finals de partit tan mogudets. Evidentment, la paraula que dibuixava ADRI era Adri Cuevas, un dels protagonistes MVP de la setmana passada i amb tota probabilitat també el d'aquesta amb la victòria 2-0 contra el Rayo. I la sensació, Sergi, és que s'ha fet molta feina però no s'ha fet res, realment, no? Que veus la classificació i aquest matí, després del punt d'eufòria o d'alegria desfermada amb la victòria contra el Rayo, veus la classificació i dius, buf, no queda res encara per remar.
Això, als que ens costa una mica més baixar del núvol, a alguns com Antonio Hidalgo li va costar res, 10-15 minuts de roda de premsa, en aquest cas d'Andoni Iraola, per aparèixer a la sala de premsa Miguel Quereda i per, no et diré, tirar tota l'aigua al vi, però bé, com a mínim, fer tocar de peus a terra, que es diu en aquests casos, a l'hora de frenar aquesta eufòria, perquè, com dius, encara no s'ha aconseguit res. De fet, insistim, classificació en mà després de les 37 jornades ja disputades i tots els equips amb els mateixos partits jugats. El Sabadell, d'acabar-se ara, allò sempre es diu, si la Lliga acabés avui, doncs si acabés avui la Lliga, el Sabadell seria equip de la primera federació, hauria perdut la categoria, però insistim també, la part positiva és que això no s'ha acabat, per bé o per mal, encara queda Lliga, encara queden opcions i encara toca començar a pensar, això sí, ja en el proper compromís, diumenge, al nou Carlos Tartiere i davant el Real Oviedo.
No hem fet res, això només són 3 punts més que ens apropen a l'objectiu, hem de continuar amb aquest treball, ara toca descansar i pensar en l'Oviedo, que serà un partit un altre cop de moltíssima exigència, hem de saber que continuarem patint fins a l'últim dia, fins a l'últim segon de l'últim partit, perquè això va de guanyar partits, ho estem guanyant, però sabem lo difícil que és guanyar partits en aquesta categoria, arribar a jugar moltíssim contra l'Oviedo, jugarà moltíssim, està més o menys en una situació com nosaltres.
Doncs insistint en el discurs de la setmana passada, que va funcionar, deia i demanava Antoni Hidalgo afrontar el partit contra el Rayo amb la mateixa necessitat i exigència que una setmana abans contra el Mallorca, i crec que insistirà amb aquesta idea divendres, quan parli en roda de premsa, perquè ja ahir en el postpartit ho va fer, dient que sí, que la situació ara pinta una mica millor, però continua sent igual de límit, entre altres coses, i no li falta raó, perquè no hi ha marge. El que no ha volgut fer és números, sobretot en quant a futur.
Sí, ve d'aquestes dues victòries importants, com dèiem, dues victòries contra equips de la zona alta, dues victòries, això sí, que en certa manera ja són història, sobretot perquè no se sap, ningú sap del cert quants punts, allò que també es fa molt, de quants seran els punts necessaris per salvar-se. El que ahir Antonio Hidalgo deixava molt clar és que l'equip ara en té 40 i que segur, amb 40 no podrà assolir la permanència.
Jo no sé si un punt d'inflexió o no, però el que sé que és una victòria, o aquestes dues victòries són importantíssimes, però això ja es queda a una banda i no, només es queda pensar en l'Oviedo i treure amb el punt. Amb 40 punts no et salvaràs, o sigui que hem de continuar sumant punts d'aquí al final. No sé quants en faran falta, però sí que està clar que anímicament això reforça. Jo crec que els meus jugadors sobretot, però ells sabien que eren capaços.
Com ahir va funcionar també el tema, vols que tirem per la pregunta a tu de quants creus que caldran per salvar-se o que escoltem primer Antonio Hidalgo?
Doncs mira, comencem per ell i després...
També et dic que serà com ahir, o sigui, una no eliminarà l'altra, o sigui, no te'n lliuraràs.
No, jo faig els meus càlculs, no hi ha problema, encara que, com dius, Antonio Hidalgo, insistim en aquest aspecte. Només pensa que aquí l'equip ha d'estar salvat al final de la jornada 42, que llavors és quan realment compta tots els números i que és llavors quan vol veure l'equip fora de la zona de perill. Mentrestant, allò que es diu també ara, Oviedo, Oviedo i Oviedo.
Jo crec que seria un error, no? Jo crec que hem d'assegurir els tres punts d'avui i de saber que no sé quan faran. El més important és estar l'última jornada, un punt per sobre del que es necessiti. Els punts que es necessiti, nosaltres estarem allà lluitant amb tothom i arribar a l'últim dia, a l'últim minut del partit, salvats. Aquests són els meus números i aquests han de ser el de tothom, no? Però entenc que fora es pensi en una xifra, no? I sobretot la dificultat de guanyar partits d'aquesta categoria, no?
Doncs sí, fora es pensa en una xifra perquè es pensava ja fa setmanes. Imagina't ara que queden només 5 partits. La pregunta ja anava adreçada, crec que era del Xavi Palau, del company de Catalunya Ràdio, respecte a quants punts creus, Antonio, que caldran per salvar-se. El Sergi Garcés, quants creus que necessitarem?
Doncs mira, s'està encarint, les coses com són, s'està encarint, perquè sempre passa també el mateix en el tram final, que aquí comença a no fallar ningú. Jo continuo pensant que un 47, màxim 48, ho podries tenir fet, per molt que...
Per ubicar-nos, en queden 15, per tant, estaríem parlant de dues victòries, un empat, dues derrotes.
No sé com... Ara no
com facis, 40
no,
punts,
no facis pensar tant.
40 punts, dues victòries 46 i un empatet 47.
Dels 15 que queden, Adri, la meitat més 1. Això és el que podria necessitar el Sabadell per acabar-ho de rodonir. Però bé, això sobre el paper. Insistim que encara queden duels directes. No gaires, per cert, no gaires. N'hi ha algun. De fet, el Sabadell en té... Si volem incloure l'Oviedo, un parell.
Ara et repasso també l'agenda, perquè déu-n'hi-do com està el panorama.
Doncs aquí és l'escenari que li queda al Sabadell. Oviedo i Alcorcón com arribar als directes. Pel mig, Tenerife, i després per acabar Ponferradina i Mirandés, que vés a saber el que s'estan jugant, sobretot els del Bierzo, que encara somien amb enganxar-se, com dèiem ara fa uns dies, a aquesta part alta de la classificació. Però tot plegat en una jornada, ara ja sí finalitzada, que com explicàvem al principi, Adri, va deixar... gairebé la sentència de l'Albacete com a últim equip de la classificació. La seva derrota ahir davant l'Alcorcón a casa, 0-1, el deixa virtualment, allò que es diu, si l'Espanyol està virtualment a primera, podríem dir que l'Albacete també està virtualment a primera, però primera de la federació i no de la Liga. I per altra banda, doncs, el que també apuntàvem al principi, no? Els números diuen que el Sabadell en suma 40, que està a un de la permanència, una permanència que ara mateix fixen tres equips, així per ordre, Castellón, Logroñés i Alcorcón, els madrilenys, els alfareros, proper rival del Centre d'Esport Sabadell en aquesta Lliga Smartbank.
Doncs són dos dels duels directes. De fet, jo porto avui un gràfic, Sergi, que és un dels que està cuinant ara mateix el Roger Benet. En breu, segur que el trobareu a les xarxes socials, però és bàsicament el quadre de partits que queden d'ara fins al final de Lliga. 5 jornades, la tira d'equips aquí a la zona baixa, com comentes, amb l'Albacete bastant despenjat, amb 33 punts sent el QE, 37 per Lugo, 39 per Cartagena, 40 per Sabadell, a dins de la zona de descens, triple empat, com deies, entre el Corcón, Logroñés i Castellón, a 41, 43 al Zaragoza. És que clar, és que tu et planteges ara que el Zaragoza té 3 punts més que tu només, que estàs a un partit del conjunt aragonès, i sona gairebé impossible fa res, fa un parell de setmanes, i com deies abans també, 44 per l'Oviedo. Què queda a partir d'ara? Doncs aquesta propera setmana, els partits que s'han de jugar, en cap de setmana, no la intersetmanal encara, aquest Oviedo-Sabadell seria un duel directe, si, sobretot si el guanya el Sabadell, perquè implicaria de ple els asturians a la part baixa de la classificació. Zaragoza-Espanyol, crec que era ahir que ho comentàvem, que com que l'Espanyol encara no ha pujat directament, es jugarà l'ascens a la Romareda, crec que en té prou amb un empat per pujar. Alcorcón, Unión Deportiva Las Palmas, a Santo Domingo. Logroñés, Girona. Per tant, si a Montilivi hi havia eufòria i alegria desfermada per la victòria del Sabadell, favor a canvi de favor, que guanyin a les Gaunes i posin una mica més fàcil el camí pel Sabadell. I ens quedarien, per completar la jornada, un Sporting Lugo. En teoria, el conjunt asturià lluita per entrar al playoff i hauria de ser favorit, però és que no acaba de girar el tot rodó, l'equip de Gallego. Un Ponferradina Albacete, que crec que pot ser ja directament la sentència, si és que ja no ho està. I m'he guardat pel final Cartagena-Castellón. Quin partit, Sergi? Cartagena-Castellón, els dos en aquesta guerra, 39 punts pels murcians, 41 pels castellonencs.
Sí, són els partits on realment veurem coses importants, per cert, que si el Roger Benet necessita ajuda a l'hora de fer quadres, que li demani a un bon amic de la casa i, a més, arlequinat, reconegut com és el Santi Valls, regidor de l'Ajuntament de Sabadell, que ahir a la nit ja n'havia fet un. Ho dic perquè quan vingui amb l'excusa al Roger de la molta feina i de com li costa fer aquests quadrants, que sàpiga que hi ha gent que ahir a la nit ja n'havia fet els seus números i alguns fins i tot amb probabilitats. Que ara, com ara, això se'n va a Norris en qüestió de 90 minuts, però aquí ho deixo per si necessitem també aquesta ajuda matemàtica.
No cal que em miris amb aquesta mirada, Roger, que jo probabilitats de moment no te'n demanaré, però sí aquesta llista que dèiem, això per aquesta setmana, la vinent, és a dir, la jornada 39, el Sabadell jugarà a casa contra el Tenerife, i és una setmana curiosa perquè no tindrem cap duel directe, cap ni un. Però després... ets conscient del que tindrem la jornada 40 o no?
No, home, sóc conscient del que tindrà el Sabadell.
No però sé, no saps la resta, no?
No m'he parat a pensar tota la resta de combinatòries.
Doncs mira, perquè ens fem una idea, hi ha, a part d'un Alcorcón-Sabadell, un Albacete-Lugo. L'Albacete pot estar descendit ja, depèn de com, però és que el Lugo està aquí en aquesta zona també baixa. I un Zaragoza-Castellón. O sigui, tres duels directes en l'antepenúltima jornada. I l'última que et llenço en aquest sentit, Sergi. Penúltima jornada, Lugo-Cartagena, un altre duel directe, i prou, no n'hi ha més. Però és que de cara a l'última no hi ha ni un sol partit de duel directe equip de la zona baixa contra equip de la part baixa. Ni un. O sigui, no hi haurà cap enfrontament directe. Així com tothom sap que el Sabadell juga contra el Mirandés fora de casa, vés a saber si aquests equips estan immersos o no en la guerra en aquell moment, eh? Però juga l'Oviedo a Tenerife, el Zaragoza a casa contra el Leganés, el Castellón va a Màlaga, el Logroñés rebrà les Palmes, el Cartagena jugarà a casa contra el Girona, l'Alcorcón a casa contra l'Espanyol, hi haurà també un Rayo Lugo i un Albacete Fuenlabrada. Ja té nassos que amb tota aquesta llista de 9 equips a la part baixa, ni un jugui contra un altre.
A mi són els partits que més...
A mi fa por.
Em fa
patir, això.
Em deixen allò la mosca sota el nas, no?, que es diu, perquè aquí poden passar coses tant en positiu, eh? També penso en el hipotètic Mirandés-Sabadell, però el fet de que no hi hagi ningú que realment tingui l'atenció d'estar baix, ja sé que hi ha duels contra equips de dalt, eh?, i que potser s'estan jugant coses que són tan o més importants, però el fet de que no hi hagi aquell punt de nerviosisme compartit entre equips del Pou contra un altre del Pou em fa ser una mica més susceptible de que vinguin una mica les sospites o els neguits. Veurem que en queden moltes jornades, diria la gent de Cartagena, que queden 5 bales, Déu-n'hi-do.
Jo, per mi, fora de to. Sobretot per la que està caient amb el tema de les bales.
Fa unes setmanes hi va fer molta gràcia, i ara no vull ser al revés, no seré precisament corporativista, un company va parlar de cop d'estat del Zaragoza perquè havia marcat Tejero. Per mi, desafortunat.
Sí, fora de lloc, també. Sí.
Doncs les 5 bales aquestes també em semblen una mica fora de lloc, però...
Avui feien a la redacció, crec que del Sergi, precisament, un comentari que deia: però tu preferiries, per exemple, jugar-te una última jornada contra el Cartagena? Dic, no, si a mi ja m'està bé que el Sabadell vagi a Andúba. El que no m'està bé és que hi hagi tant partit sense un duel directe de pel mig, que sàpigues que un dels dos no sumarà, però vaja. 5 partits per arribar a aquest punt, a aquest escenari que dèiem. Simplement per rematar-ho, Sergi, comenta'm l'agenda no tan a llarg termini, que avui ens estem anant massa de mare, sinó a curt termini. Avui ha estat dia de recuperació. La setmana aquest cop no ens portarà a jugar una altra vegada dilluns, i tampoc serà, malauradament, a la nova Creu Alta, sinó serà fora de casa. Repassa'm una miqueta quin planning té en ment el cos tècnic d'Antoni Hidalgo.
Doncs com dius, avui hi ha hagut entrenament de recuperació, sobretot pels que més minuts van tenir, la resta una mica més intens. Demà descans i dijous tornada a la feina. A més, hi haurà roda de premsa de protagonista, el sentirem aquí a l'Hotel Suís, i pensant ja de ple en aquest partit de la 38a jornada, aquest Real Oviedo Sabadell al nou estadi Carlos Tartiere. Estrena, ho dèiem ahir i ho anirem repetint, tant del centre d'esports en aquest estadi, en aquesta instal·lació, i evidentment també de retruc de la 94.6, els del Sabadell en joc ens estrenarem allà també.
Com a mínim per treballar.
Sí, diumenge a les 4 i des de mitja hora abans, evidentment, i després de segon bon àpat, amb tota la banda del Sabadell en joc en directe, uns a Oviedo i uns altres aquí a l'estudi.
Doncs el que deien, començar la visita al cardiòleg per estar tot a punt, tot al lloc, de cara a diumenge a les 4, xiulet inicial d'aquest Oviedo Sabadell. Gràcies, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
L'hauríeu de veure, eh? Té el Photoshop ja a punt i està ja amb els escuts d'un i altre, el Roger Benet, preparant ja aquest quadre que dèiem, aquest grafisme de les últimes 5 jornades que ens esperen en aquesta Lliga Smartbank. Deixem la segona divisió. Nova derrota del Sabadell Nord a la primera catalana, aquesta vegada per 4-1 al camp del Mataró, i ja en van 4 de seguides als terrenys de joc, perquè una d'elles va tenir impugnació i, a més, amb alineació indeguda del rival. Els de Canoria continuen sense sumar punts a la segona volta i estan estancats en posicions de descens a l'espera que es confirmi la intenció de la Federació Catalana de no fer baixar cap equip de primera a segona. Ens amplia la informació d'aquesta darrera derrota del Sabadell Nord a Terres Maresmenques el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
Ja són 3 els partits seguits en els quals el Sabadell Nord es queda molt lluny de competir. L'últim al camp del Mataró amb 2 gols de desavantatge abans del descans. Al minut 65 el conjunt del Maresme va marcar la sentència que deixava sense opcions els de Pablo Becerril. Arnau Rubió, jugador del Sabadell Nord, es lamenta que en el millor moment futbolístic de la temporada hagin perdut la competitivitat.
Les jornades on vam encadenar 2 victòries contra les franqueses i contra Rubí, allà no teníem gaire la pilota però competíem molt millor. Teníem un punt de tensió, un punt de ficar la cama llarga, no? I d'anar durs. I els últims 3 partits sembla que hem millorat bastant amb la pilota, però ens ha faltat aquest punt d'això, de posar la cama llarga, de competir i d'anar més que el rival una mica. Fa una mica de llàstima, no? Perquè quan hem tingut la millor etapa de tenir nosaltres a possessió i de controlar la pilota, ens ha faltat la part que ens estava donant els punts.
La situació a la classificació comença a ser delicada. Són 8ens sumant 11 punts en 12 jornades, a 2 de la permanència marcada pel Rubí. Es comença a obrir una escletxa entre l'ajustada zona mitja de la taula i la part baixa. Les franqueses, equip que se situa per sobre del Rubí, és l'últim equip de la mitja taula i té 17 punts, 6 més que els arlequinats. Rubió reivindica que encara queda molta temporada.
Queda encara més i mig de competició i aquí ningú ha baixat els braços ni molt menys pararem de seguir competint i d'anar amb forts, està clar. I, òbviament, no agrada perdre i menys fer-ho, crec que és la tercera seguida, diria, o la quarta, però aquí ningú rendirà, això està segur.
El proper cap de setmana els de la zona nord rebran el municipal de Can Uriac al Sant Cugat, un altre equip ben immers a la zona mitja de la taula. El conjunt Sant Cugatenc és quart amb 18 punts, 7 més que el Sabadell Nord.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Un parell de minutets per arribar a 3:45, deixem el Sabadell Nord, continuem parlant de futbol, en futbol femení, el sènior femení del centre d'esports segueix immers en dinàmica negativa a la preferent després de la dura derrota 4-0 d'aquest cap de setmana davant el filial de l'AEM lleidatà. El conjunt arlequinatge arrossega 7 partits consecutius sense sumar els 3 punts. Va ser un partit que ja es va posar molt coll amunt abans del xiulet inicial, ja que el conjunt de Raúl Raposo es va presentar al duel amb tan sols 13 jugadores. Abril del Toro, jugadora arlequinada, fa referència al fet de ser tan poques jugadores, tan pocs efectius en el partit com aquest.
Va afectar, lògicament, ja que el físic es nota, i doncs, que hi hagi pocs canvis, hi ha jugadores que venen lesionades, doncs ja això es nota molt i el resultat també va ser per això.
I només començar, el panorama es va complicar encara més pel conjunt arlequinatge, que als 2 minuts l'equip lleidatà va anotar ja el primer gol. Tot i que el Sabadell femení va tenir ocasions per igualar el maig, l'1-0 es va mantenir fins al descans i tot estava per decidir. Però, com reconeix Del Toro, la segona diana de les locals va ser l'estocada definitiva.
Personalment crec que sí que vam tindre les nostres oportunitats, però bueno, la primera part va ser una mica complicada, ja que el primer gol el van encaixar molt ràpid, i doncs la segona part doncs la vam afrontar amb moltes ganes, però bueno, ens van encaixar el segon gol i això, doncs, vulguis o no, ens va afectar el resultat del partit.
Com dèiem, la dinàmica de les dones de Raúl Raposo no és bona, ja que només han estat capaces de sumar un punt dels darrers 21, un empat en 7 jornades, un bagatge que deixa el conjunt sabadellenc a la part baixa de la preferent femenina, concretament 14è, amb 7 punts i a més amb una escletxa ja oberta respecte al 13è, que és el Vilafranca. Malgrat tot, Del Toro creu que estan treballant en la direcció correcta.
com a equip pensem que bueno, hem fet molt treball i doncs això ens dona ganes i força per seguir endavant i doncs això, que a poc, partit a partit, hem de lluitar i treure bons resultats.
Diumenge, el rival del femení del centre d'esport serà el CUE. Per tant, una gran oportunitat de sumar punts contra el Verdú Vall del Corb, qui encara no ha estrenat el seu caseller. 0 punts i atenció amb la xifra, un gol a favor, 73 en contra.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
Tu demana i l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra't i entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça. 11.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minutets per sobre de 3:45 de la tarda, la Unió Excursionista Sabadell ha organitzat el Sabadell 360 graus, un repte per donar-li la volta sencera a la ciutat amb un recorregut d'uns 44 quilòmetres i 800 metres de desnivell acumulat. El circuit té un tram d'asfalt, però la major part són camins, corriols i pistes pel rodal sense massa dificultat tècnica i sense allunyar-se també del terme municipal de la ciutat. El traçat és autoguiat i per rebre els mapes. Les inscripcions són gratuïtes pels socis de la UES i de 2 euros per la resta. En Jaume Pujol és membre de la secció de muntanya de la UES i soci molt actiu de l'entitat. Què tal, Jaume? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
En quin moment se us acut fer una volta sencera al terme municipal de Sabadell que tingui aquesta distància més o menys d'una marató?
Bé, de fet, va ser quasi per casualitat. Durant aquest temps de restriccions per la pandèmia, la UES doncs, ha vist molt restringides les activitats i llavors vam pensar que seria interessant organitzar activitats, i de fet ja havíem organitzat un parell, de manera que fossin de forma individual, de manera que la gent pogués fer-ho al seu ritme i en el moment que poguessin, ja que hi havia restriccions en quant al nombre de persones que es podien ajuntar. Llavors, parlant entre 3 o 4 membres de la UES, vam decidir recollir una idea que ja fa uns anys havien tingut altres membres de la UES i que consistia en fer una volta doncs, al voltant de Sabadell. Vam anar buscant corriols, vam anar buscant zones més o menys conegudes, sempre intentant evitar al màxim l'asfalt, i bueno, va sortir 44 quilòmetres, que era una mesura bastant adequada perquè s'acostava bastant a el que seria una marató, però no està pas pensada per fer una marató. Mm. Es pot fer caminant, es pot fer en bicicleta, es pot fer per marxa nòrdica, es pot fer corrent, però cadascú la pot fer com li vagi bé. Es pot fer en una etapa, amb dues, amb tres, amb quatre, amb les etapes que facin falta.
Al final, com comentaves ara, clar, tot no és 100% camí o corriol, perquè
no,
al final...
No, però Déu-n'hi-do, eh? Molta gent no coneix el rural de Sabadell i hi ha moltes zones... També és cert que entrem una mica a altres municipis com Sant Quirze o com Barberà, però quasi bé una gran part es fa per corriols, per pistes, i per, diguéssim, pistes de terra. L'asfalt es toca, però no gaire, no gaire.
Clar, és que potser serveix per ser una mica més conscients del que tenim a tocar nostra, no? Ciutat gran, asfalt, sí, perfecte, sí, però sí. Un gran rodal que potser la pandèmia també ens ha servit per redescobrir-lo.
Sí, 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 sí. Ha anat molt bé per redescobrir camins i zones que la part nord de Sabadell, tota la zona de Can Deu, de Tor, és força coneguda, és el lloc on els sabadellencs, sobretot, fan, diguéssim, passegen durant els caps de setmana, però hi ha altres zones, com el Parc Agrari, la zona de, diguéssim, de Torre Romeu, cap al cantó de, diguéssim, cap al cantó est, que és menys coneguda, inclús la zona sud, que encara que entres a Barberà, doncs des de la Romànica fins a la font de Can Llobateres, bueno, són zones poc conegudes i també són molt interessants des d'un punt de vista paisatgístic.
Quins inputs heu rebut, de moment? Inscripcions? No sé la resposta de la gent, perquè realment és un tema curiós, no? De dir, vaig a voltejar tota la ciutat sencera.
Bé, bueno, Sabadell té un terme municipal, per lo gran que és la ciutat de Sabadell, relativament petit, o les ciutats que ens envolten i els pobles que ens envolten inclús tenen un terme municipal més gran, no? I llavors, doncs, com que el terme municipal de Sabadell no és massa gran, doncs, bueno, és una manera de dir, bueno, fem la volta a Sabadell sempre que puguem per Corriols i demés, eh? Hi ha hagut bastanta gent que ja s'ha anat apuntant, en bicicleta hi ha bastants que ja l'han acabat, i la secció de muntanya ara ha organitzat dos caps de setmana per fer la volta sencera, diguéssim, amb dos trossos. El primer tros des de la Salut fins a Can Gambús, i la segona part des de Can Gambús fins a la Salut. Aquest proper 15 de maig acabarem, doncs, tota la volta. I sí, sí, ja devem anar per més de 100 persones que s'hi han apuntat, el número d'exacte no ho sé, i completat, suposo, una gran majoria.
Clar, al final és una activitat que no té res a veure, per exemple, amb el que seria la llanera, que cadascú va fer pel seu compte durant un cap de setmana, estava marcada, etc.
La idea nostra és que perduri, és a dir, que aquesta activitat estigui present el temps que calgui. Sí que, bueno, suposo que al principi, per la novetat, doncs hi haurà més gent interessada, però la nostra idea és que, bueno, que quedi com un itinerari que es pugui mantenir dintre del que és l'entitat, no? com un referent, com poden ser altres, com pot ser la llanera, com pot ser el cross dels esquiadors o la ronda de Llaçana.
Ho deia sobretot perquè, clar, el nostre mercat, aquí cadascú s'haurà de fer d'autoguia, no?, per entendre'ns, per seguir l'itinerari.
Sí, però avui en dia, com que qui més qui menys té un mòbil, i amb el mòbil doncs hi ha moltes eines de seguiment, sí que és veritat que el circuit no està marcat, perquè, de fet, no és un itinerari marcat, però coincideix amb alguna part del GR173 i d'altres PRs, però no és difícil de seguir, i com que a part del track en format GPX també es dona un mapa, la veritat és que és tan fàcil de seguir.
I acabo, perquè no pareu de fer coses a la UES, també estàs, de fet, en el grup organitzador de les xerrades d'APP de muntanya, que feu telemàticament, crec que són dos cops al mes, no?
Sí, sí, això ho vam també començar abans de la pandèmia, que eren de forma presencial, i quan vam començar les restriccions, doncs com tant altres activitats que es fan arreu, ens vam passar doncs al format virtual, i cada 15 dies organitzem unes xerrades, també obertes a tothom, que a través de la web de la UES un s'hi pot apuntar i també rebrà la informació, i amb aquestes xerrades doncs intentem convidar persones i entitats que puguin oferir-nos diferents visions del que serien diguéssim, les activitats d'excursionisme i muntanya a través doncs de les noves tecnologies. Han convidat doncs des de Suïssa els responsables de Meteoblu, que és una aplicació de meteorologia. També hem convidat doncs els de Wikiloc, hem convidat els l'Institut Cartogràfic de Catalunya, i anem convidant gent que vagin fent unes xerrades, diguéssim, relacionades amb l'excursionisme i la muntanya i amb les noves tecnologies.
Doncs, Jaume Pujol, a la llanera em van deixar sol, però intentaré enganyar algú aquí a la redacció a veure si m'acompanyen al repte aquest del Sabadell 360 graus.
Segur que sí.
I si no, mira, el fem caminant en comptes de corrent i així...
Sí, caminant es fa molt bé. Amb quatre etapes es fa perfectament.
Doncs va, intento engrescar algun. Una abraçada, gràcies.
Molt bé, de res.
Obrim el bloc del bàsquet amb un titular que utilitzem sovint. Nova victòria del Club Natació Sabadell. El club es va imposar per 52-72 de 20 al parquet de la ES per consolidar així la segona plaça que ocupa el grup 4 del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, el que coneixem com a Copa. Durant la primera meitat de partit, el ritme va ser baix, el que proposava sobretot l'equip de l'Hospitalet, però a la segona van passar per sobre de l'equip riberenc els nedadors anotant 41 punts. Jonathan Ramírez, el tècnic del club, afirma que la falta de ritme competitiu els va passar factura en els primers quarts.
Veníamos de una semana sin competir, es verdad que el otro equipo también pues había tenido, bueno, se había suspendido por el tema del COVID, no sabíamos exactamente qué ritmo íbamos a llevar, en la primera parte, sobre todo en el primer cuarto, pues bueno, nos costó bastante entrar en el partido, pero sí que es verdad que ya, bueno, pues durante el segundo cuarto ya pudimos recuperar sensaciones y en la segunda parte pues yo creo que impusimos nuestro ritmo y pudimos llevar una victoria merecida.
Amb aquesta victòria, el conjunt nedador ha recuperat el partit ajornat per casos de COVID, de positius a l'equip rival de la darrera jornada i iguala en partits jugats amb el Cerdanyola, el rival directe, per la segona plaça. El Natació Sabadell té un balanç de 5 victòries i només 2 derrotes, un triomf més que l'equip verd, tot just abans de rebre'l a les Naus, en el que es preveu un duel clau pel desenllaç d'aquesta fase regular. Ramírez reivindica la maduració de l'equip en la parcel·la ofensiva per encara els 3 últims partits de la fase regular.
Después de una vuelta entera, pues bueno, estamos consiguiendo que cuando podemos coger una renta, a veces mantenerla y a veces ampliarla. Entonces, es un poquito en lo que estábamos trabajando, en subir un poquito el ritmo de anotación y el ritmo de juego, aparte de seguir, pues bueno, con nuestras normas defensivas y nuestro patrón defensivo, pero bueno, poderle dar un poquito más de ritmo al ataque y bueno, creo que el equipo, a base de la gente que se va conociendo poco a poco, yo creo que, bueno, vamos obteniendo estos resultados.
El duel decisiu per la segona posició es disputarà dissabte a les 8 de la tarda a les Naus. Per l'altra banda, a la Copa Federació, el bàsquet Pia ja no depèn d'ell mateix després de caure derrotat 71-70, només d'un per la mínima, amb un triple sobre la botzina a la pista del Castellà, la penúltima jornada de la fase regular. Va ser el primer partit que el conjunt escolapi va començar guanyant a domicili, però li van remuntar amb un final especialment cruel. Oriol Andrés, jugador de la Pia, confessa que el seu error va ser deixar vius el Castellà quan podrien haver tancat el partit abans.
Va ser un partit còmode per nosaltres i que potser l'error va ser que en certs moments no el vam matar, no vam agafar una distància en el marcador, cosa que jo crec que en certs moments dels partits en diverses fases haguéssim pogut fer. I el fet que ells ho creguessin, doncs van arribar al final del partit amb unes sensacions que els van fer poder donar-li la volta, no?
La classificació s'ha ajustat encara més després dels resultats de la penúltima jornada i els 4 equips del grup es poden classificar ara mateix per la final a 4 de la Copa Federació. El bàsquet Pia ha d'esperar que el Centre Catòlic derroti el Vilatorrada i fer els deures en el seu segon enfrontament consecutiu contra el Castellà. El partit es jugarà aquest cop a Can Colapi, on encara no han perdut els de Jaume Prat durant tota la temporada. El mateix Oriol Andrés apel·la a la veterania de la plantilla per refer-se d'aquesta derrota a Castellà.
En primera instància sí que és un cop dur que pot molestar o pot fer certa ràbia, no? I més quan t'has vist clar dominador durant tot el partit, però bueno, els jugadors d'aquest equip ja porten molts partits a les esquenes i saben refer-se ràpidament d'aquest tipus de situacions.
Diumenge a les 6 de la tarda, al Pia Garden, com el coneixen al carrer Garcilaso, el conjunt escolapi jugarà l'últim partit de la fase regular i potser, esperem que no, l'últim de la temporada contra el Castellà. I demà dimecres, en aquest punt de la pel·lícula, a les 2, aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, buscarem ex del Centre d'Esports i de l'Oviedo. Abans de la primera visita arlequinada a l'estadi del Nuevo Tartiere, tindrem futbol sala amb l'Amics del Pou, amb el grup Zarraona, amb el futbol sala Sabadell femení, també tenis taula, bàsquet en cadira de rodes amb el seleccionador estatal i sabadellenc Òscar Trigo i la prèvia de l'Oar Gràcia, que demà juga a la primera nacional masculina d'handbol, visitant a 2:15 de la nit la pista de l'handbol Poble Nou. En pocs segons escoltarem senyals horàries de les 3 de la tarda, per tant vaig recollint estris i acomiadant-me. Una abraçada enorme del Roger Benet, que ha estat a les vies de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats al 94.6 del dial de l'FM, a radiosabadell.fm o si no a les nostres xarxes socials, @RadioSabadell, a Twitter, a Instagram, a Facebook, etc, etc. Que vagi molt bé, bon dimarts, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai.
Sabadell, sé on siguis.